Ull al dit a Cugat Mèdia.
Bon dia, som la Mar Oñate i l'Albert Macià. Hola, Albert.
Bon dia, Marc, què tal, com esteu?
Bé.
Saludem també tots els oients dels podcasts i també, doncs, segur que entre ells hi va haver la meva mare, així que bon dia, mama.
Hombre, bon dia, mare de l'Albert. Bé, som els del Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès, els de l'Anell al Dit, i ja sabeu, estem segurs que enyoràveu les curiositats, les anècdotes, i bé, tots aquells recursos que esperem que us vagin com l'Anell al Dit. Sempre estem disposats a meravellar-nos tots plegats amb això tan divertit i encomanadís que tenim, que no és altra cosa que xerrar en català.
Sí, Mar, sí, no puc estar més d'acord amb tu, perquè jo també semblo un polític i dic que sí a meravellar-nos sí. Amb les curiositats de la llengua, dic que sí a gaudir,
sí.
A passar una estona divertida i encomanadíssima amb el català, ens ho passarem molt bé, ja veuràs.
Sí, ai no, ja està, no?
Ja està, bé, ja està.
Ens toca agafar embranzida i iniciar una nova temporada de l'Anell al Dit amb ganes d'engrescar. Va, comencem aquest primer podcast amb un gran repte i llavors jo vull saber, Albert, avui com et sents?
I avui, com et sents?
Doncs avui com em sento? Doncs va, t'ho diré. Em sento amb personalitat. I jo crec que tu també, Marc, perquè els del Servei Local de Català ens hem llevat amb personalitat.
Amb il·lusió, clar que
amb
sí.
Amb il·lusió, seguim amb el tema de la política. Amb il·lusió i per què? Doncs perquè engeguem una nova temporada de l'Anell al Dit. I doncs com ens hem llevat amb personalitat, doncs en tenim prou doncs, per dibuixar-nos, si fa falta, un bigoti als morros, això mateix.
Vols dir?
Sí. Tenim avui voluntat assertiva de dir el que no ens agrada, però sobretot de fer el que ens agrada, de lluitar pel que volem aconseguir i fer, doncs, tot el que vulguem. I és que si alguna cosa li sobra a la cançó d'avui, amb la que comença la temporada, és personalitat.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats, ben llargs, per transformar en divertits aquells moments que no van ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir, ja que no te'l puc pintar de veritat ben llarg, per veure tu el divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell.
Doncs sí, amb personalitat i estil propi, així és com es defineixen Anna Roig i l'Ombra de Tonxian, una proposta de qualitat que es caracteritza per la creació i interpretació de temes tant en català com en francès. De fet, aquest grup de músics, que són del Penedès, van decidir recuperar la chanson mantenint la llengua francesa i afegint-hi la pròpia, el català.
Sí, ja ho veieu que fan una proposta doncs, molt original. De fet, aquesta proposta ja acumula 3 treballs discogràfics que el grup ha llançat al mercat amb bastant d'èxit. Sí que és cert, hem de dir, que el darrer dels quals, que es titulava Un pas i neu i un pas, doncs ja té uns quants anys, perquè és del 2014. I la cançó que avui us hem sentit, aquesta del Bigoti Vermell, tampoc pertany a aquest disc, sinó que forma part del disc homònim, el Bigoti Vermell, que va ser el segon del grup i que es va publicar el 2011.
La consulta dels sèniors.
Albert, tu que ja comences a tenir una edat...
T'agrada, dir-me això, t'agrada.
Sí, saps que sí. Ets més dels que penses que gallina vella fa bon caldo o fas bona aquella dita que diu barca vella a la bolla o al forat? Bé, ja saps per què t'ho dic, no?
Al forat, Mar, al forat.
Eh?
Sempre al forat. A veure, en tot cas... jo crec que quan, pels gens que no ho sàpiguen, la Mar no s'està referint a si sé preparar un bon caldo.
No.
Però ja que ho demanes, jo et diré que a casa, quan les coses doncs, comencen a acumular una mica de pols o una mica es fan malbé, doncs jo sóc de llençar-les de seguida. Uh-huh. Així que una mica ja t'ha respost
sí?
la pregunta.
Sí, a la bolla o al forat.
Exacte, doncs al forat. En tot cas, el que sí que sóc bé, molt fan és de les persones que tenen ganes d'aprendre, la gent que dubta, que té interès per descobrir, per saber-ne més. I si aquesta gent que dubta i té interès per conèixer coses, a més en temes de 65, com el Didac Llobet, llavors
Didac.
Hi ha gratitud eterna.
Et passo la meva pregunta. La meva pregunta ve del dia en què vaig fixar-me amb la quantitat de verbs que comencen per la lletra A i que a la vegada són un altre verb sense l'A inicial, com ara aplanar i planar, afirmar, firmar, acomplir, complir. He vist que els podíem agrupar en tres famílies. Els que tant amb la A o sense tenen significats molt iguals, com per exemple asseure i seure, abaixar i baixar, o els que tenen uns significats amb una certa relació, com aclamar i clamar, agitar, agitar, acuitar, cuitar. I finalment, els que no tenen res a veure, com a dir i dir, afilar i filar, acostar i costar. La pregunta que us faig és si hi ha alguna norma que faci referència en aquest tema. Moltes gràcies.
T'he de dir, Marc, que mentre escoltava la pregunta, doncs he començat a suar una mica. No sé si a tu també t'ha passat.
Sí, un palet, sí.
Així que ens considerem uns minuts per reposar la pregunta, com amb el bon vi, i ja quan encarem el final del programa, doncs ja l'ataquem amb energia, perquè déu-n'hi-do amb el que ens demana el Didac.
Punyetàs al català.
Doncs, com no podia ser d'una altra manera, sempre que sona aquesta sintonia, jo penso que recuperem la secció més divertida, o almenys la que destila una mica de mala llet.
Aquesta t'agrada, punyetera.
Sí, com ho saps. Bé, però en el fons són bona gent, ja ho sabeu. El cas és que amb la nostra xarxa d'investigadors lingüístics, en aquesta secció que ens agrada dir les punyetes al català, recuperem aquelles pífies lingüístiques que són reals, són captades en directe. I són ben bé això, un mastegot, no? També directe a les entranyes de la llengua. Va, sentim la pífia d'avui.
Més endeutament ja no és una opció, ara mateix?
No és possible. Les darreres ampliacions de l'ICO ja no han anat les petites i mitjanes empreses perquè la seva capacitat d'endeutament és ja inexistent. O sigui, ja no poden agafar més passiu, més deute, perquè no la podran tornar.
Ja ho diuen els tòpics, que els catalans doncs, ens agrada la pela.
Però, sí.
I si ajuntem que qui parlava és l'Antoni Canyet, el president de Pimec, l'entitat que representa la micro, la petita i la mitjana empresa de Catalunya, doncs ja ens podem anar calçant i bé, perquè parlarà d'economia amb propietat. I l'Antoni, a banda d'economia, la llengua també la remena a la mar de bé, perquè doncs, ens diu que capacitat d'endeutament, fa una pronúncia excel·lent de la palatal J al mot mitjanes.
Veritat.
I tot anava doncs, fantàsticament bé, però de cop i volta ens deixa anar que les petites i mitjanes empreses no poden agafar més passiu, més deute, perquè no la podran tornar.
Ai, la deuta?
La deuta i deuta, com compte, com avantatge, són paraules masculines. Per tant, l'Antoni hauria d'haver dit que el deute a les empreses no el podran tornar.
Ah, exacte. I, a veure, una pista que ens ajuda a identificar el gènere d'una paraula és que quan acaben amb E, com vespre, doncs acostumen a ser masculines. En canvi, si acaben amb A, el més probable és que es tracti d'una paraula femenina. Per tant, diem el deute, diem la tarda. I, atenció, que també s'escriuen amb A, merenga o empenya.
On dius que ho trobaré?
Avui us presentem la guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat. Una guia editada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat. Bé, és una altra eina que ens ajudarà a dirigir-nos amb propietat i sense fer servir un llenguatge que no sigui ni ofenedor, allò que no ofengui, ni paternalista tampoc, amb persones que tenen doncs, algun tipus de discapacitat.
I la raó d'editar aquesta guia doncs és justament evitar un llenguatge discriminador envers d'aquestes persones, les persones amb discapacitat, i d'aquesta manera doncs, facilitar una inclusió que sigui realment respectuosa i de ple dret.
Sí, així, per exemple, doncs, podem aprendre que cal deixar de banda termes com discapacitat psicològica en favor de discapacitat intel·lectual, o també que cal foragitar expressions que tenen una mica de condescendència, com ara persona especial, en comptes de persona amb discapacitat, així, en propietat.
I sí, ja veieu que la mare ens ha posat un to una mica seriós,
sí.
Que el podcast el necessita, que si no l'hem de tenir seriositat, clar que sí. Però jo ara el que tinc ganes és una mica d'acció, una mica d'acció perquè ja toca.
I bé, som-hi.
Som-hi, va. Però l'Estalón se'ns ha fet gran i ja no està per rodar segons quines pel·lícules. Així que bé, conformaré amb l'acció de l'hora del concurs.
Posa't a prova.
Albert, a veure, tu com el portes el tema de les criptomonedes, ja saps, eh? Allò, bitcoins, ethers, que ja no sé ni com s'ha de dir, i tota la pesca.
Doncs mira, semblarà un acudit dolent, que ens perdonin els oients, però m'agafes amb aquest tema peix, però ben peix.
Peix, ho dius per la pesca. Mira, el que t'anava a demanar precisament té a veure bé amb animalons que viuen sota l'aigua. Va, ja seguim la teva metàfora. Comprovarem si tens la canya rovellada. Saps quin nom reben els tres tipus de titulars de criptomonedes?
Opció A.
Peix espasa, balena i seitó.
Opció B.
Tauró, sardina i escamarlà.
Opció C.
Balena, dofí i peix petit.
Mira, Mal, ja t'he dit que en aquesta pregunta faríem salat, i ni que sigui per allargar aquestes metàfores marineres, doncs una mica, et diré que bé, com que a mi m'agraden molt els seitons, i la meva mare ho sap, i sobretot amb vinagre, et diré que l'opció A, la de peix espasa, balena i seitó.
Ai, Albert, ja veig que ets molt sincer i que estàs ben peix, realment. Peix bullit, diria jo. Mira, l'opció bona era l'opció C. T'explico per què. La balena és el titular d'una gran quantitat de criptomonedes i que a més té una capacitat important d'influir en el mercat. En canvi, el dofí i el peix petit tenen doncs, cada cop menys quantitat de criptomonedes i cada cop una capacitat d'influir menor en el mercat. Gràcies, gràcies.
Bé, bé.
En tot cas, Albert, com a premi de consolació, et prometo uns seitons en vinagre que em surten espectaculars.
Molt bé, doncs t'agafo la paraula, Mar.
Va, i després un punt d'acció toca, doncs, reflexió, pausa, i ara ens toca llegir amb l'hora del lector.
L'hora del lector.
Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, de Carme Junyent.
Ara pensava llibre... que m'havies de dir alguna cosa, Albert.
Jo crec, bé, no sé, mai se sap. Aquesta vida mai se sap, però jo crec que en aquests temes, aquestes alçades de la pel·lícula, com deia aquell. En tot cas, aquest llibre, repeteixo el títol, Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, de Carme Junyent i editat per Eumo Editorial. I tu deies abans que tocava pausa,
sí.
I sí, toca pausa. Calma, no sé si tant calma, perquè aquest llibre té com a objectiu debatre a l'entorn del llenguatge inclusiu i l'ús que en fem. I Carme Junyent, per fer aquest debat, el que fa és donar veu a una setantena de dones lingüistes que miren d'aportar una visió molt contrastada i raonada sobre el llenguatge i les qüestions de gènere. I ho fan des de diverses òptiques. L'administració, l'educació, la correcció i la traducció, l'entreteniment... I l'obra ha generat polèmica, per això et deia que la calma ho posava entre cometes. Per què? Doncs perquè Carme i les dones que intervenen qüestionen la conveniència dels desdoblaments de gèneres, allò de els nens i les nenes, els ciutadans i les ciutadanes. I també qüestiona l'ús d'aquest tercer gènere que ha aparegut recentment, aquest totis. En tot cas, Marc, qui és Carme Junyent?
Mira, jo primer de tot he de dir, Albert, que m'alegro que per fi algú, i que és algú amb bons referents, posi veu a tota aquesta sensació que tenim moltes dones lingüistes. Junyent és professora de la Universitat de Barcelona i directora del grup d'estudi de llengües amenaçades. És filòloga de formació, du a terme tasques de recerca en l'àmbit de llengües avançades i l'antropologia lingüística, i també en llengües d'immigració a Catalunya. A més, ha publicat diverses obres sobre la situació de les llengües del món i la diversitat lingüística. Vaja, que té un bon currículum, no?
Sí, no s'acaba ràpid el currículum de la Carme.
Per tant, és una persona versada en qüestions de llengua, i ella el que planteja és adoptar doncs, una perspectiva de gènere que bé, diu, a veure, la realitat és sexista, sí, ho és, i és discriminatòria, però el que cal és canviar aquesta realitat, canviar el món, i llavors ja canviarem la llengua, però forçar la llengua per canviar una realitat només ens aparta de l'objectiu real, no? Bé, res i curt, trobo.
Sí, sí, queda molt clar.
La consulta dels sèniors.
A veure, per entrar una mica, per recuperar el tema, doncs recordem la consulta que ens feien avui perquè era una mica llarga.
Et passo la meva pregunta. La meva pregunta ve del dia en què vaig fixar-me en la quantitat de verbs que comencen per la lletra A i que a la vegada són un altre verb sense la inicial, com ara aplanar i planar, afirmar, firmar, acomplir, complir. He vist que els podíem agrupar en tres famílies. Els que tant amb la A o sense tenen significats molt iguals, com per exemple asseure i seure, abaixar i baixar, o els que tenen uns significats amb una certa relació, com aclamar i clamar, agitar, gitar, acuitar, cuitar. I finalment, els que no tenen res a veure, com a dir i dir, afilar i filar, acostar i costar. La pregunta que us faig és si hi ha alguna norma que faci referència en aquest tema. Moltes gràcies.
Bé, d'entrada hem d'agrair l'entusiasme del nostre col·laborador, el Didac Llobet, que en un minut i escaig ha exposat el dubte i ens li ha deixat anar 22 verbs, Albert, així com qui no vol la cosa,
22, eh?
22, ni un més ni un menys. A veure, també és cert que si som justos, el Didac ja ens fa part de la feina i agrupa de manera molt intuïtiva però molt encertada els verbs. I al final ens planteja una pregunta molt concreta, diu, hi ha alguna regla? Ai, doncs no, Didac, no hi ha cap regla, com tu molt bé ja apuntaves. Ara bé, no en pànic, que dirien, eh? Dit això...
Doncs sí, dit això sí que cal aclarir, que la partícula A, de vegades, el que fa és actuar com un prefix, i en el sentit que aquest prefix el que fa és canviar la categoria gramatical de la paraula a la qual s'insereix. És a dir, posem-ne un exemple, del substantiu consell tenim un verb que és aconsellar, o de l'adverbi lluny obtenim el verb allunyar. I això és un patró, és un patró que té una certa ocurrència. El que passa és que no sempre és així. De fet, no hem de confondre tampoc aquesta funció derivativa del prefix A amb una altra funció, un altre sentit d'un altre prefix A, que és quan vol dir absència o contrari del mot al qual doncs, l'incorporem. Per exemple, arrítmia, doncs, una manca del ritme, no? Anormalitat, manca de normalitat, o asexual, doncs seria una manca doncs, això, doncs, de relacions sexuals.
Sí. I també hi ha casos, com alguns que ja comentava el Didac, en què la presència de la A distingeix un verb que seria transitiu, és a dir, que pot portar a complement directe, d'un que és intransitiu, és a dir, un que no en pot dur. Per exemple, asseure i seure, abaixar, baixar, a pujar, pujar, tenen aquesta diferència gramatical, no? És per això que a l'hora de parlar, i siguem pràctics, diem que els preus pugen. Però nosaltres apugem el volum de la ràdio, el volum del podcast, que seria el complement directe d'aquest verb apujar. O nosaltres podem seure als ferrocarrils, però en canvi ens asseiem el gat a la falda i el gat seria el complement directe d'aquest verb transitiu. Per tant, en aquests casos l'A sí que hi té un paper molt rellevant. Per tant, jo, Albert, li posaria una bona medalla al Didac perquè ha estat molt observador.
Clar que sí, clar que sí. Ja veieu que com el Didac, que s'atreveix amb tot, nosaltres també. I en part, ens atrevem amb tot perquè tenim uns oients que els va a la marxa, que són inquiets, que són autèntics, genuïns. I una mica nosaltres doncs, hem d'estar a l'alçada. Sí. Per tant, hem de ser també generosos.
Vinga, va.
I justament la generositat és la característica comuna, no?, que tenen els protagonistes de la darrera secció del podcast.
Carai, que bé que ho has lligat, Albert.
Bueno, no sé jo, una mica forçat. En tot cas, aquestes persones que diem que són generoses, a banda de nosaltres i dels nostres oients, són gent que, mira, volen compartir amb nosaltres una cançó que els és ben especial. Doncs això.
Te la dedico.
Molt bé, avui per acomiadar el programa us portem una petició d'una veu a la qual segur que hi posareu cara. A veure si la reconeixeu.
Hola, sóc el Francesc Orella i dedico la cançó Perquè vull, de l'Ovidi Montlló, al meu amic Parra. Salut.
El Francesc Orella, que no és el Merlí.
Com que no, Albert?
Bé. Sí, però vull dir que és molt més que aquest professor de la ficció.
Ah, val.
És a dir, mira, anem a veure. Diu, de fet, és un tros d'actor català, perquè ha fet cine, tele, teatre, doblatge... Per exemple, ha participat a sèries com Estació d'enllaç, Secrets de família,
sí.
El comissario. L'any 2008, va rebre el Premi Max de Teatre al millor actor protagonista per la participació en l'obra Un enemic del poble. El 2009, un any després, va rebre el Premi Nacional de Teatre i, cito textualment, per la interpretació contundent, singular, persuasiva, emotiva i impecable en muntatges teatrals de tots els registres. Així que ja veieu que sí, és el Merlí, però moltes altres
sí,
més coses. En tot cas, com que la protagonista de la secció és la música, doncs som-hi.
Movia aquell dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortí allà de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull.
El Francesc, el nostre amic Sant Cugatenc, és molt ocurrent perquè ha triat tot un clàssic de la nova cançó, l'Ovidi. El tema escollit perquè Bull va formar part del seu disc, un entre tants, aparegut l'any 1972.
Ja ha plogut, eh?
Ha plogut prou, eh? I bé, de l'Ovidi Montllor en podríem dir moltes coses, però crec que la que és més justa és que més de 25 anys després de la seva mort no necessita cap presentació i la seva obra, de fet, jo diria que continua vigent. En tot cas, qui sí que ens agradaria conèixer és aquest amic Barr del Francesc que ens ha intrigat, oi, Albert?
Sí, ens quedarem amb les ganes, ens quedarem amb la intriga, eh?
Ja li demanarem.
Ja li preguntarem. En tot cas, fins aquí hem arribat, fins aquí el primer anell al dit de la temporada. Però no patiu, en vindran més, que sabeu que en teníem ganes, tots nosaltres també.
Sí, home, sí.
Sigueu feliços, però sobretot sigueu, eh? Que qui dia passa, any empeny, qui calça una bona empenya...
Ai, deixa'm-ho aquí.
Deixa'm-ho aquí, que encara prendrem mal. Fins al proper podcast.
Adéu.